A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui divendres. Avui divendres tinc dos habituals d'aquí de La Tertúlia, però que a més diguem extra del radi i de la ràdio també doncs, tenen molt bona relació entre ells. Bartomeu Gabriel, benvingut. Pare, preciso, perquè fa 3 dies tenia el teu fill aquí, que avui marxa a Xile, no? Si no m'equivoco, que ens ho explica.
Marxa demà.
Bueno, sí, que tingui bon viatge i que s'ho passi molt bé allà.
Moltes gràcies per convidar-me de nou i un plaer poder estar aquí.
I un altre, doncs, tertulià que ja he tingut en edicions anteriors, Jordi Cerqueda, Sierra, preciso, perquè sou tants.
Som un club.
El club. Aviam si aquest any hi arribo, fer la tertúlia del Jordi
Cerqueda. Estaria molt guai. Els conec a tots, clar, vull dir, estaria bé. Bon dia.
Et deixo convèncer-los. Bueno, sé que parlàvem fora d'antena. Heu pedalat una miqueta vosaltres dos aquest estiu, El Jordi deia tu, el Tourmalet, si no entro en detalls de vida privada, secrets...
No, al contrari, m'agrada explicar-ho. Jo no sóc ciclista, això és previ. Vaig descobrir la bicicleta... Ja feia bicicleta de BTT, vaig descobrir l'elèctrica, crec que és una cosa no bona, extraordinària.
Genial.
Sortia d'uns mesos d'inactivitat perquè vaig tenir un accident de moto i no em podia moure, i les primeres coses que vaig fer va ser dir, a veure si puc anar en bicicleta. I vam buscar un lloc molt planet. No és el Tourmalet, Això va ser abans. Ens vam anar a Sant Ciprien i vam fer tota la costa molt xulo, perquè just abans de l'accident veníem de fer el mateix en bicicleta, però a les Landes, a França, que també va ser fantàstic.
Sense tramuntana, dedueixo.
Aquí
el Rosselló.
Vam agafar un molt bon dia, feia calor, però no era terrible, però bueno, vaig fer 80 quilòmetres, i vull dir el que és els ben fets de la bicicleta elèctrica. Jo no sóc ciclista, com he dit abans, de cap manera, després de molt temps parat, puc agafar una bicicleta i encara que sigui molt pla, fer 80 quilòmetres, no ho faria. Doncs amb això sí puc. I ho fem en plan familiar, és com anar de turisme amb bicicleta. I posteriorment vam fer això del Tourmalet.
Bueno, això potser és una opció de turisme que Andorra tindria que... potser fomentar més.
Perdona,
o tal.
No et deixo parlar, Vam estar l'any passat al Mont Ventoux, i aquells pobles de baix són pobles que viuen per i por i de la bicicleta. Tenen un port, no tenen res més, i ens ha pogut crear una estructura turística impressionant, perquè els hotels són per ciclistes, els restaurants són de ciclistes, les botigues són de material de bicicleta, els fotògrafos fan fotos de les bicicletes, és tota la bicicleta. I aquí al Tourmalet també estàvem a Luz Saint-Sauveur, que és el poble que hi ha baix, tot el comerç, tot el turisme és de ciclisme. I aquí a Andorra, que tenim uns ports brutals, no hem sabut fer. Llavors buscar pobles, com el nostre poble, Sant Julià, ostres, per què no? Tenim la gallina i tenim la rabassa. Orientau-ho amb això. A veure, segur que no són clients que es gastaran els mateixos diners que els que van al casino o que venen amb un Porsche. Però són clients. Sí. I viatgen, i van als restaurants, i van això. I no ho sabem fer. I no és tan difícil. Penso jo,
Bueno, Bartomeu, tu ho heu vist amb els autobusos, campionats del món de BTT, fa 3 setmanes, i poc, per dir-ho així, perquè vàrem acabar el 1 de setembre, estem a dia 13, o sigui que a 15 dies estàvem a les finals. Molta gent, hem tingut bon temps, per sort, perquè si hagués sigut les pluges de la setmana passada o el fred d'aquests dies ja en tornem a parlar, però és cert que hi ha hagut tot un moviment ciclista, diguem, importantíssim, i ho he tingut que notar a nivell de transport també.
Sí, moltíssim. Sí, que ho hem trobat, també hi ha hagut a més hi ha hagut molt bon ambient, hi ha hagut, la veritat que nosaltres hem treballat molt a gust i hem fet el transport, no?, adequat a tot aquest tipus de client, no?, i d'usuari, i sobretot aficionat, no?, perquè són uns grans friquis, no?, que els hi encanta, i la veritat que dona molt més marge, i també, i com bé deia el Jordi, és a dir, si ens anem enfocant cap aquí, podem anar a buscar més endavant tot aquest tema, no?, de botigues especialitzades, bars... llocs que arribis amb la bicicleta i que t'hi trobis com a casa, no?
Clar, tu parles arrel d'un gran esdeveniment, hi ha tota aquesta gent aficionada que et ve.
Correcte.
Però jo el que deia és el dia a dia. Quan hi vam anar nosaltres eren primers de setembre, finals d'agost, no ho recordo. Bueno, hi havia molta gent, que eren retretres, que eren molt més grans que jo, i pujaven amb la bicicleta i es queden centenars de persones. Dic, no ho sé per què no ho sabem.
Bueno, potser és un model de negoci que és embrionari i es desenvoluparà d'aquí 2-3.
També molts estrangers, anglesos, americans, perquè venien i llogaven les, hi havia moltíssimes botigues de lloguer de bicicletes. O sigui, aquests venen amb l'avió i fan això. Bueno, és un nicho de negoci que no sé si...
És un tema de... Parlàvem d'això, que això és competició, però sí, hi ha el cicloturisme.
Això és cicloturisme.
Cicloturisme, que dius allà que jo pues, bueno, ho vaig fer i la veritat és que disfrutes, no? Perquè a més vas a passar-t'ho bé. No?
Sí, són vacances en bicicleta.
Correcte, sí, sí.
Bueno, de lo que dius, fent un petit pas enrere, quan parlàvem dels campionats del món, clar, molta gent el que no sap ha vist la part televisiva, sí. Però clar, hi ha tota una organització, diguem, en back office, per dir-ho així, que és abismal, importantíssima. Sí. A quina hora s'aixecaven els xòfers? Perquè els voluntaris estaven allà a les 3 quarts de 7 del matí, entre 2 i 3 quarts de 7 del matí, però clar, el xòfer s'aixeca a les 4 o les 5 del matí per agafar l'autobús i portar-los.
Sí, a les 5 i mitja, 5 i mitja 6, segons el servei que s'havia de fer, i després a partir d'aquí doncs, bueno, fèiem a destí els voluntaris, i després ja ens quedàvem a dalt pues per fer el servei des d'Erts fins a dalt a la Cau Vella, i després hi havia des de la Cau Vella fins a Fontanals també aquest servei, perquè clar, no hi havia possibilitat,
no hi ha més.
Havien parat tota la circulació, no es podia circular amb res, llavors nosaltres donàvem el servei i bueno, vam arribar a tenir fins a 18 busos donant servei, no? Diguéssim, perquè més al telecabina, més això, i la veritat és de que la veritat que bé, vull dir, cada any anem millorant cosetes perquè sempre s'ha d'organitzar bé, no? I el temps també va influenciar, no? Perquè si fa mal temps després trenca tots els esquemes.
Vam estar benvinguts i amb sort, per dir-ho així, amb la
meteorologia. Sí, a més molt bon ambient de treball, molt bon ambient en general, no? Perquè també venia la sort de poder compartir en un moment donat pues, a la gent que feia el seguit allà pues, des del... la zona VIP, que vaig treure el cap un moment per anar a saludar, i hi havia un molt bon ambient de treball i bon ambient de competició, i la gent que estava allà baix, que són els més fans, no?, de les bicis, la veritat que molt maco.
És que hem tingut un estiu, bueno, tu que has fet la Transpirenaica també en bici per disfrutar-ho, entre Jocs Olímpics, Paralímpics, campionats del món de BTT d'Indorra, o sigui, el que no ha volgut mirar esport aquest estiu és que
el Tour, la Vuelta, la Fórmula 1, ja, tot.
Sí. I el futbol també.
No, el futbol arrencarem més tard, però bé.
No, però hi havia l'Eurocopa.
Hi havia l'Eurocopa, no? Sí, però això no ho vaig seguir gaire.
Jo tampoc vaig
seguir. Jo soc del Barça, miro tots els partits, però l'Eurocopa no...
Hi ha un efecte, com molta gent al setembre dius, va, agafo bones resolucions per la rentrée, com diuen, com diuen aquí, que agafem la paraula francesa, de tornar al setembre, doncs m'apunto al gimnàs, faig esport i tal. Es nota a nivell de federacions o de comitè olímpic, Jordi, que sempre hi ha més licenciats cada any al setembre en algunes federacions, o no? O és un
ostres,
creixement...
No t'ho sabria dir, perquè el comitè olímpic no controla les llicències, això són de les federacions. M'asseguríssim que sí, perquè bàsicament per les edats molt, molt, molt petites. Ara és quan tots els nens comencen a apuntar-se a les activitats escolars, els de l'esquí també ja comencen a fer preparació, vull dir, segur que sí, que hi ha un break a l'estiu i el setembre és quan es torna a arrencar tot, no?
Bueno, hem tingut...
I els nens volen provar coses noves, les federacions fan esforços perquè vinguin a casa seva, està molt bé.
Bueno, el maco de París, que bueno, hem tingut representació, diguem, amb uns participants, a nivell de paralímpics, clar, no hi ha tanta difusió, es fa just després, però bueno, potser...
Déu-n'hi-do la difusió i el seguiment que hi ha hagut amb aquests paralímpics.
Hi ha una, diguem, ja...
Està anant...
Està pujant.
No està a la part, està clar que no, però vull dir, està en una línia de creixement.
Clar.
Han fet molt bé els francesos, en aquest cas, per donar aquesta rellevància, que és brutal. És brutal l'esforç que tenen i el nivell esportiu que arriben a tindre aquests participants, no? És una cosa increïble.
Clar, i també a nivell, diguem, de cohesió social i altres coses, cada vegada més, doncs, és doncs, un grup de persones doncs, que tenen aquesta discapacitat que es sobrepassen mentalment, físicament i tal, que també són exemples a nivell de societat.
Ni tant que sí. Són grandíssims atletes, que a més, com els altres, amb aquesta discapacitat, però és impressionant i de tot el respecte del món amb l'esforç que fan i la dedicació que porten. No?
L'esprit de superació.
Sí. No ho conec massa, però ho he llegit aquests dies, aquesta noia que la van desqualificar a la final de la marató. Aquesta noia entrena com un atleta normal i corrent, les hores del dia, la dedicació absoluta per fer aquest esport, no? Vull dir que, doncs, una de les coses que li podien passar, no sé si coneixeu el cas.
Vaig escoltar alguna cosa.
Una noia amb una deficiència visual que fa la marató, acaba tercera amb moltíssima solvència, o sigui, la quarta venia a 4 minuts, el seu guia entrepussa i ella es gira per ajudar-lo, l'agafa i en aquell moment deixa anar la cinta que porten, que és obligatòria portar-la sempre. No treu absolutament cap profit de la situació, al contrari, es té que parar. Arriba, al final arriben els dos amb el guia i les qualifiquen perquè ha deixat anar uns segons la cinta aquesta. Bueno, aquesta noia, que es dedica, és mare de quatre fills, a més, vull dir que és tot un exemple important, no? Es dedica molt a entrenar, no sé si està en un centre de rendiment, no sé què, i la beca que rep per resultats l'ajuda a sufragar aquests gastos. El no ser tercera perdia la beca, després sembla que el Comitè Paralímpic Espanyol això ho solventarà, no? Perd aquesta beca i la dona deia, bueno, és que no podré seguir, perquè és però és bestial, vull dir, ha sortit tot el tema per dir la dedicació d'aquests atletes és absoluta, sí.
A nivell de paralímpics també és el Comitè Olímpic aquí a Indorra? No, són dos comitès diferents.
Sí, sí, no, de veritat no puc parlar gens o quasi gens perquè ho desconec la situació actual. La llei de l'esport preveu, hi ha un apartat de federacions, un apartat de clubs i un apartat que és Comitè Olímpic Andorrà i Comitè Paralímpic Andorrà. Són dos organismes diferents que no tenen...
D'acord, jo pensava, dins del meu desconeixement, dic, bueno, doncs, el país, el ser petit, potser, doncs, els dos comitès estan bastant vinculats o són...
Inclús al revés, no? I tenim més participació dels especials olímpics, que és un altre... Són membres del Comitè Olímpic que no amb els paralímpics. No et sabria explicar per quin motiu.
Bueno, ja són organitzacions i cadascú...
En tot cas, comparteixen sempre les olimpiades i les paralimpiades, els espais i el timing, bé després. Bueno, seria una bona cosa que es pogués treballar en conjunt.
Sí, tant de bo, diguem, per imatge, perquè, bueno, tenim també gent de primera línia que ha fet esport a molt alt nivell amb discapacitat.
Sí,
agafaré, per exemple, l'Albert Llobera, és el primer que em ve. Caram, dius...
El Llobera, aquest noi que va morir, malauradament, el Barrios.
Sí, el Xavier Barrios també.
Xavier Barrios, hem tingut, sí.
I en tenim també, doncs, que tenen discapacitats i que fan activitats esportives. Sí, sí. O sigui que...
I d'altres que no són tan coneguts, que té moltíssim mèrit el que fan. Vull dir, un senyor que està aquí en camp, que és sec, tira marc, carai, tu.
Sí, ho has comentat, sí.
Que a més és xulíssim, no?, com ho fan, dius, carai, tio, quina cosa, no?
Bueno, aviam, que els pròxims d'aquí 4 anys, o sigui que ja... Bueno, encara que l'any que ve tenim Joc dels Petits Estats aquí a Indorra, que també serà una festa.
És una festa.
És una bona festa. Dintre del que parlem de transport, bé, ha arrencat el bus nocturn, molt bona acceptació, hi ha hagut... És un paral·lel fàcil, que et farem pregunta, però de l'organització dels campionats del món, per exemple, s'ha anat a fer algun profit, potser, de cara al bus nocturn d'organització, manera de fer, o no? Són totalment serveis completament diferents, amb una organització molt diferent.
No, són serveis diferents perquè el bus nocturn, de fet, ja es feia els caps de setmana per temps d'oci. Això ja era un tema que fa anys que es feia. I ara s'ha afegit el que es perd més entre setmana, de diumenge a dijous, sobretot de cara als treballadors que surten, que treballen amb serveis d'hostaleria, restauració, comerç i tot, i s'ha fet més per aquí. Llavors, ja ha començat el dia 2 de setembre. Llavors, no coincideix, l'únic que és un complement més de donar servei a persones que podran fer ús del bus en vez d'anar amb els vehicles si viuen en altres parròquies. Jo crec que és una bona cosa, i la veritat és que en moment està funcionant.
Un miler d'usuaris he llegit aproximadament en pocs dies, ja.
Dels quals n'hi ha molts més que van cap a parròquies altes, d'Andorra cap a Canillo, cap a Encamp, cap a Cabordino i cap a la Massana. Nosaltres que fem la gestió cap a Sant Julià tenim entre 20 i 30 usuaris cada nit amb dues freqüències, que està molt bé. La veritat és que nosaltres no ho sabíem perquè no teníem ni l'estadística ni res de la previsió que voldria haver-hi. Llavors van dir, provem així i a veure què passa.
Clar, el que dius tu, Gabriel, és que a vegades dius, no tens la informació, dius, funcionarà, ho poses en marxa i hi ha més acceptació que el que tu hi podies intuir, no? Per dir-ho així.
Sí, jo crec que sí, sí, perquè al final jo crec que si agafen el bon hàbit d'agafar-lo i la confiança també, perquè de moment... El govern ha dit que està en modo de prova, no? Llavors, bueno, hem vist com s'està funcionant, jo crec que continuarà. Que a vegades si vols canviar de feina, també, les coses com siguen, dius, vull anar a treballar, no sé, Sant Julià i plego a les 12 de la nit, no? Doncs almenys que digui, ostres, doncs mira, vaig a Sant Julià perquè tinc una oportunitat de fer i poder tornar, no? Llavors hem de garantir també que es pugui continuar donant el servei.
Una línia, perdó que et talli, una línia que fes les banys de la Massana a Encamp, sense passar per Andorra la Vella? No, no seria...
Està posat sobre la taula. Jo,
ho dic perquè tema... m'ho han contat l'altre dia, sí. Una persona que té, o sigui, viu a, no sé, la Massana Ordino i, treballa en camp. Sí. Diu, se li fa llarguíssim, perquè a vegades no coincideix l'enllaç i que, sí.
S'ha de veure a nivell de... Moltes vegades...
Clar,
de,
igual a la fase hi ha quatre persones. No?
De ús, no sé. És un tema d'ús, al final. Sí, moltes sí. vegades diuen, no, és que podríem fer això, no? I a sí, vegades sí, diuen, sí, vale, però no... no surt de compte. A vegades és buscar... Se n'ha parlat, perquè des d'un principi, quan es va crear la concessió, se n'havia parlat diverses vegades de fer aquesta. El que passa és que, com que no, és la, no estic a la concessió d'aquesta part, llavors no sé com
no
està tramitant.
Com està ara mateix.
No bueno, podria respondre.
Saps? Està sobre la taula, com dius tu, sí, perquè sí. No, potser sí, potser sortirà.
Sí, no, a vegades és un tema de número d'usuaris.
O potser mesos puntuals com l'hivern, per exemple, per a turistes, esquiadors, gent que treballa dintre el món de la neu també.
Clar, no és pels quilòmetres, que això no és res.
No,
però és, tens que travessar Andorra cap avall i tens que travessar Andorra Escaldes i Andorra Escaldes cap amunt, no?
Sí, sí.
Es fa tot molt feixuc i molt lent.
Sí. Clar, el tenir tres valls doncs, és l'orografia. Sí, sí.
Però tinguent el túnel, dius, clar, tu, el fàcil que seria...
Correcte,
aquí,
sí, no? Estem totalment d'acord, eh? Que passa que a vegades...
Sí, sí.
Bueno, sí.
I tens raó, potser el target de gent que ho fa no és suficient per mantindre una línia, no?
Vosaltres, lauradians, per dir-ho d'aquesta manera, s'ha fet la Fundació Laurus amb un projecte doncs, que ja s'està més que ben lligat per pisos per la gent gran a Sant Julià, començarà 2025, finalització en 42 mesos, aproximadament 2027, bueno, una cosa bona per Sant Julià de més.
I tant que sí. I tant que sí, perquè tot el que es feia a Sant Julià està bé, perquè que es fa poqueta cosa. I això doncs, segur que és una mancança que té el poble, doncs, fantàstic que es faci així, no?
Sí, a més, en finançació hi ha govern que participa, Creu Roja participa...
No sé quants pisos estan parlant.
40 i alguna cosa.
Déu-n'hi-do, és una xifra important.
Sí, sí.
És una bona notícia.
Sembla que són 45,
sí, sí.
Tindria que buscar la dada, però no em tinc...
Pensava que era molt menys, vull dir, no ho he seguit massa, pensava que era molt menys, però en tot cas està superbé.
És una bona notícia, sempre, totes aquestes aportacions, sobretot per les persones grans, que moltes vegades es troben que necessiten un cop de mà, una ajuda, una assistència, doncs això és benvingut sigui.
I que és un lloc molt bo per viure a Sant Julià i que a més si es fa això es farà més vida de poble, es farà, sí. Seguríssim que sí, que li fa falta a Sant Julià, eh? Tot sí. I que n'hi ha, eh?
N'hi ha,
vull dir, no, és una mica sorprenent, les indústries a Sant Julià només passes. Doncs jo que faig d'allà jo allà a Sant Julià amb els meus nets, estic content perquè sempre faig sí. molta més vida de poble que no fas a Andorra, vull dir, sempre trobes gent... els mateixos, però sempre és gent coneguda que pots fer la xerrada, és molt maco Sant Julià.
Bueno, parlant de Sant Julià i d'activitats, em sembla que aquest cap de setmana, avui i sí. demà, hi ha teatre al carrer, amb diverses
el Festac,
dius Festac. Una de les tertulianes que tinc habitualment l'any passat de Bactual, suposo que aquest any també, el Ruth, si ens escoltes, aprofito per saludar-te, la Ruth Ponce. Clar, és una cosa que és molt divertida, aquesta actuació de teatre al carrer, perquè a més l'any passat era, diguem, passejar pels carrers, història de la ciutat, cap a la Font dels Coms i tot això, interessantíssim.
No me dóna vida. Dóna vida, és cultural, dóna una vida. Nosaltres, de fet, hi participem, col·laborem amb les persones que vinguin de Barcelona, amb el Direct Bus també, perquè ens van demanar un cop de mà i va dir, mira, nosaltres us podem col·laborar doncs, que puguin, els participants puguin pujar també amb el Direct Bus i llavors doncs, també, per això estic bastant
al
cas del tema, no? Del Festac i bueno, tota activitat que dona
no està bé, perquè és novedor. Sí. Es fa a altres pobles, aquí a Andorra no ho feien, però
doncs
fer-ho no, està bé, sí. I un poble que més et permet, per tens tot el centre que pots tancar,
el centre el pots tancar i
la marxa, gent passeja i va, sí. Està bé.
Vosaltres, a part de Sant Julià, la famosa desviació de Sant Julià que ja es comença i tal, clar, això pot ser un al·licient més per tenir encara més vida de poble. Hi ha una miqueta la contradicció, dius, no, és que desviarem el trànsit i la gent ja no vindrà, o el fet de desviar el trànsit pacificarem una part i ho farem més amable.
Home, jo segur que serà millor, perquè la gent no hi va, o sigui, que inclús passant per dintre la gent passa de llarg de Sant Julià, no? Ja vam fer la desviació i era per això, no? Però ara fem una altra, però la gent no es para a Sant Julià, per tant, si pot pacificar el trànsit, si fan més, a veure, hi ha unes hores al dia que tanquen aquell tros de l'antic Hotel Pol i tot això.
Sí, es tancava, ara no ho sé,
els caps de setmana,
que sí.
Està molt bé, perquè la gent està al carrer.
Sí.
I I la plaça Laurèdia té molta vida, aquella plaça. Sí. Em pot tindre més segur, però té vida.
Té vida, té vida.
I això pues, segur que ajuda.
Jo crec que és un punt afegit i important, perquè bueno, he estat visquet molts anys, ara no, però hi tinc una part molt important del meu cor a Sant Julià i el Jordi ho sap.
Sí, sí.
És a dir, la desviació anirà bé perquè la gent que vulgui ja marxar, però jo crec que entre l'avinguda Verge de Canòlic i l'avinguda Francesc Cairat, jo crec que aquí poden millorar molt el que és la vida del poble. És a dir, perquè no sé com ho faran, però ara hi ha tres carrils, que són dos de baixada, un de pujada i tot, igual poden deixar-ho amb dos carrils, fer les voreres més amples, que la gent pugui també caminar a vora del riu, que puguin fer i centrar més el que és la circulació o una anada de baixada, és a dir, hi ha la desviació de fer la baixada i només i pujada, que pugin per allà només, és a dir, fer com una circular. És una idea que jo llanço aquí, perquè així... I també en un moment donat s'està demostrant de que els jocs peatonals, com s'ha fet a Escaldes i Andorra, funcionen.
Sí, sí.
A nivell comercial.
Sí, sí.
Funcionen, perquè no a Sant Julià. Igual algú em estira les orelles a Sant Julià ara, no? Perquè no hi sóc fa anys. Però per què no? Perquè llavors dona una mica més de vida.
Ja procurem el comerç. Ja no el perjudicarem, és que no n'hi ha.
És que no n'hi ha.
És que no n'hi ha. Vull dir, pot millorar. Empitjorar no empitjorarà.
Es crearà, potser hi haurà una creació de jocs.
Que és lamentable que s'hagi mort tot el comerç. Vull dir, potser els centres comercials que hi ha a les afores ho han matat.
Això no ha ajudat.
O no ha ajudat. Però realment, a part dels quatre barets i les dues botigues que hi ha, és que no hi ha gran cosa.
Exactament.
Serà potser un efecte com Vivant, que molta gent estava en contra a l'inici, sí, i ara dius, sí. Vivant, no tornem enrere perquè es veu ja caps de setmana i entre setmana
és impressionant
la quantitat de gent que passeja, diguem-ne, per aquesta part.
És impressionant, i la tranquil·litat, perquè voltes per allà i has d'esquivar més a les persones.
No, i això, el fet que hi hagi tanta gent, que és maco, és una cosa... Sí. I és veritat, al principi va ser molt criticat i molta gent encara ho critica. Jo crec que va ser un encert.
Jo sí.
No tenen ben resolt per mi el tema de circulació Escaldes, que és sempre molt complicat. No hi deu haver gaires opcions, no crec que sigui això. Mm-hmm. Però a part d'això, el que és el peatonal és super.
Mm-hmm. Bueno, aviam Sant Julià com evoluciona la cosa, i el que s'ha criticat potser serà, diguem, magnificat mesos després o anys després, segons el resultat.
Però està demostrat, perquè jo recordo fa molts anys que anava a Montpellier, que ja era tot peatonal al centre, que ja era, parlo de fa més de 30 anys, no? I era una passada, jo recordo.
Sí, ja hi havia les zones peatonals a Barcelona, al portal
de
l'Àngel.
No pots caminar.
Vull dir, llavors, perquè tothom va allà, no ho sé, però tothom va allà amb la gent.
Dona aquest marge de llibertat, sobretot, de tranquil·litat, que no hi hagi vehicles, que cada vegada ens estem amb aquest tema més, que cada vegada volem que hi hagi menys vehicles, però el volem utilitzar també. Clar.
I aquí que ens coneixem quasi tots, doncs sempre trobes algú.
Sí,
sempre tens el moment de un mira una botiga, però l'altre pot xerrar amb un que feia temps que no ens veiem. No?
Exactament.
Bueno, és un punt de trobada.
Sí.
Doncs sí. Anirem a publicitat i tornem a trobar el Bartomeu Gabriel i el Jordi Cerqueda Sierra amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, al centre d'Andorra.
Congrés Sabiens 2024.
Titulat Matrix, Desconexió i l'Univers Mutant.
Amb les conferències de Sixto Paz Buels,
Ferran Prat,
Tristan Castell de Pinós,
Felipe Botalla,
Nicole Soria, Medium,
Rosa de les Meravilles Vidal,
Antoni Cristòfor,
Rosa Bruni,
Joan Piqué,
Artur Oms
i Carles Torà.
Congrés Sabiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Jordi Cerqueda Sierra i el Bartomeu Gabriel. Bé, parlàvem de trànsit, vehicles... Una cosa que no sé si a vosaltres us afecta, però també us preocupa, és aquest control a les fronteres, que aquest entry exit que es tindrà que teòricament fer, però que s'està negociant perquè sigui més suau. Clar, a nivell de transport de viatgers, pot ser un retard al moment de passar la frontera, abismal, o un merder per als altres, segons la persona, si ha validat bé el seu passaport a la bona data. Clar, nosaltres ho mirem a nivell de cotxe individual, dius, però clar...
Ja, però no parlem mai de passaports, no? O sí? No, clar, un espanyol... No.
Un
espanyol francès no necessita passaport per vindre a Andorra.
No, amb el DNI i amb la carta
d'identitat. I no l'encitaran.
Però tens que estar documentat.
Has d'estar documentat obligatòriament.
Sí, però això sempre, inclús aquí tenim que estar documentats.
Sí, però hi ha gent a vegades que ve a Andorra, i ho he vist, que no ni el DNI, o sigui que...
Home, que et diuen, no, ja tinc el NIE. Dic, ja, però el NIE no...
O sigui, hi ha gent que va pel món sense un document?
D'Espanya a Andorra, perquè es pensen moltes vegades que Andorra pues, està dins de la comunitat o pel que sigui, i diuen, ah, no, jo no porto, és que no pot viatjar. Nosaltres tenim l'obligació de demanar, perquè a més, cada vegada que quan surt un bus, enviem la llista a frontera perquè també facin les verificacions corresponents i tal.
Llavors,
moltes vegades ens està passant que hi ha gent que et venen i diu, ui, el passaport, ah, no tinc, dic, no pot viatjar. Amb nosaltres no pot viatjar, pot viatjar amb un altre, no?
Nosaltres, en aquest país que no tenim DNI, portar el passaport sí que a vegades és bastant engorrós, l'estiu,
sí,
a més.
Sí, sí.
Però jo pensava que els francesos i espanyols sempre anaven amb el DNI, inclús per anar al bar a fer l'aperitiu.
Hi ha gent que no.
Em sorprèn, pensava que...
No, jo també, perquè jo no ho entenc. No,
en qualsevol moment et pot demanar un agent de l'autoritat identifiquis.
Sí, sí, doncs hi ha gent que no, que es desplacen i que no...
Em sorprèn. Més desplaçant-te, una altra cosa és que diu...
Al moment de vendre el bitllet, li demanem, i diu, ah, no, és que... Dic, home, si vas a agafar un avió, et demanaran també la identitat. Vull dir, és que...
És a calaix.
És com conduir i deixar el carnet de conduir a casa.
Correcte,
no passa.
Però
això no...
O molta gent pensa que el carnet de conduir és suficient per passar una frontera, també.
I el NIE, I el nom d'identificació fiscal, el NIF, perdó.
El NIF.
És que ja tinc el NIF. Ja, però això no té res a veure. És que us podria explicar anècdotes.
Em sembla molt raro, el NIF. Tampoc és un document que tingui tothom. En canvi, el DNI sí que el té tothom.
Sí, sí.
I el que...
Sobretot hi ha els controls, sobretot és en temporades d'hivern, quan comença la temporada d'hivern, que pugen tots, que venen els estemporers a treballar, llavors nosaltres parem amb el bus perquè han de fitxar conforme accedeixen al país per poder després demanar els papers, i després quan marxen ja del país definitivament tornen a fer la sortida, no, de la persona, llavors per poder tornar al seu país d'origen i tot. Aquí és quan és al novembre, no, a finals d'octubre i novembre i fins a principis de desembre és quan hi ha el gran allò, que els busos sempre van una mica més tard perquè han de parar i però si la frontera s'ho pren molt en calma també, no? Tampoc.
I això és una feina que assumeix la companyia?
No, nosaltres no. Nosaltres el que hem de fer és parar a la frontera i esperar que facin...
El document el porta cada viatger.
El document el porta cada viatger. Nosaltres, la nostra obligació i la nostra responsabilitat és, en el moment de vendre el bitllet, que demanem el document, i després el conductor ha de verificar que entra amb aquest i que és la persona corresponent que viatja.
Sí, hi ha un control aquí.
Hi ha un primer control. I després, voluntàriament, les persones de la frontera són els que, si volen fitxar o no volen fitxar, que ja nosaltres no hi podem entrar.
La responsabilitat és de la persona que vulgui presentar documentació.
Sí.
No?
Aquí és quan hi ha més d'això.
Però, per tant, no canviarà molt això?
Jo penso que no. El que passa que a vegades és molt allò, depèn de qui en aquell moment hi ha alguna policia nacional que es dediqui més a parar i demanar tots els passaports i tal, que a vegades demanen allà.
També passa això a vegades, eh?
Sí, passa, i a la duana quan entren, demanen el passaport. Bueno, fan controls, que jo ho trobo bé, també, que hi hagi aquest control, perquè també tenim la gran sort que l'anunci d'aquest mes passat és que som el país més segur del món.
Sí.
Això per mi és una molt bona notícia. A mi em dona una tranquil·litat.
Això segurament no és ben bé així, no? però ja està bé, que estem dels primers.
Exactament.
Com, hi ha un altre, que som el desè país més antic del món. Que això deu ser veritat.
Antic? sí? Ah, bueno, clar, sí.
No, sí, la vida del país té, som del 1278. Sí. Pues, som, n'hi ha uns quants que són abans, sí, però només molt poquets. El Japó, la Xina, Tailàndia, molt poquets. França també està davant.
Però a mi em dona aquesta tranquil·litat també de poder mostrar a altres gent, perquè clar, jo tinc amics que viuen... Un exemple, malauradament, Barcelona, que s'ha tornat una ciutat molt, amb molta delinqüència, sí, sí, que ja no pots anar tranquil·lament i que et poden fer cosa. Clar, jo aquí a vegades deixo el cotxe i deixo les claus i vaig a comprar el pa. I
de vegades, no? Jo
però, sí, de vegades.
A casa, doncs, bueno, quan molts dies està tot obert, no estàs parint, no passa. Però és una... És un luxe que tenim això en el nostre país.
Correcte, és un luxe.
O tancar la moto amb candau. Jo no ho he fet mai. No, de dir aquí, pues, a Barcelona, pues, la gent es queda... Jo veig per familiars que tinc de fora que tenen el reflexe de tancar-ho tot sempre. I jo dic, escolta, tu, si està el cotxe dintre casa, per què el tanques? Bueno, és la costum, és la costum. És que no la tenim. I això no ho tenen gaire espais al món.
Aquestes usos i costums, per dir-ho així, que és una frase que utilitzem molt aquí a Andorra, sí. Usos i costums. Clar, això dona a vegades idees a persones malauradament per fer malifetes i cert que aquests dies on hem vist intervencions de policies per bandes que feien robatoris en grup, hi ha també doncs, notícia de prostitució en certs pisos aquí en camp, dius, caram, dius, no és la realitat del món, però et sorprèn molt, dius, que malauradament doncs, hi ha esdeveniments així.
Comencen a haver-hi, sí.
Comencen a haver-hi. Però bueno, està bé que la policia faci intervencions, que se sàpigui que fan aquestes intervencions.
I no sé si és una cosa molt generalitzada, o estem parlant de casos molt puntuals.
Crec que són molt puntuals.
Que llavors diu, bueno, pues, són 85.000 i pico, sí, aquest país, eh?
Sí, llavors, 86.000.
Cada vegada hi haurà més gent de tot, això és una cosa...
Sí, llavors és que al final també es coneixen tots, perquè a vegades quan acostumes a veure algú per allà davant de casa que no és l'habitual, penses... i aquest qui és, no?
Sí, sí, sí,
dius,
sí.
I llavors més o menys et diuen, no, aquella... vale, ok, però quan dius, bé, saps?
És una sort això, que ens... encara, sí, cada vegada menys,
sí,
eh?
Cada vegada menys, sí, però,
ens coneixem, és que segons quins jocs vas, dius, coneixo tothom aquí, no? Sí. I això no és tampoc, no, és petit.
Sí. De ser petit, bé, hi ha causes actualment... judicialitzades per al tema d'actius digital, estafes amb criptomonedes. Això malauradament també, diguem, la digitalització ha portat a, per dir, gàngsters de coll blanc, no? Per dir-ho així.
Perquè m'imagino, ja que no conec gens aquests temes, m'imagino que aquí no hi ha fronteres amb això. No, és una cosa que la fas a tu, amb el teu ordenador, i pots estar aquí, o puc estar a davant de l'edifici de govern. I ningú m'agafarà, ningú em farà res. Però suposo que és una miqueta la globalització i que són delictes nous, que no tenen aturador, o sigui, o tindran, suposo, no? Però de moment costa.
Sí. Bàsicament és molt difícil de controlar. Vaja, jo almenys jo no sóc un tècnic tampoc perquè no tinc ni idea, però també aquest tipus de negocis també que fan aquests booms tan bèsties, tant allò de que una criptomania que valia no sé què i aquest senyor que l'ha comprat ha guanyat 10 milions d'euros i s'ha fet milionari, no? Bueno, només diuen amb aquest, els altres no sé el que fan, no? Però són booms bèsties que després tornen al seu lloc.
Ai, si fos tan fàcil ho faríem tots.
Clar,
ho fan molt poquets, bueno, sí. deuen ser més espavilats que nosaltres, que és fàcil això, no? Però bueno, tampoc,
sí,
no sé.
Però tothom només pensa, hòstia, que t'he guanyat 10 milions d'euros, a veure si us puc guanyar jo. A mi, no? I això, és...
a mi és que encara no he lograt, i ho han intentat explicar-ho, eh? no he lograt saber què és realment una criptomoneda.
A mi em costa molt.
Que et surten aquests que... Com ho diuen, això? Que el...
Un bitcoin.
No. Bitcoin. Els que les creen.
Ostres, aquí...
Que tenen uns...
Blockchain... No,
que tenen uns ordenadors potentíssims.
Sí. Ah, bueno, sí.
I llavors estan... Els... És que diuen una paraula com normal, com si estiguessin fabricant la moneda.
Sí,
i llavors dius, escolta, això què és, jo?
Sí, que és una cosa que no
existeix, que necessites una infraestructura molt bèstia per crear-la, però que realment, diguem-ho què és això, com ho canvio? Sí. Ningú m'ho ha explicat bé, sóc ignorant amb tots aquests temes. Bueno,
és que, de lo que dius tu, Jordi, posar un valor a una cosa virtual... És molt abstracte.
Clar, deu ser un tema d'edat. A mi em costa molt. No, potser una persona jove dirà, home, tant que sí, però no ho sé, a mi em costa molt.
És que de lo que dius tu, em sembla que va ser conversa amb una altra tertúlia la temporada anterior, que deien bé obres d'art digitals, virtuals, que compraves. Dius, clar, però dius, si tu compres una estàtua doncs, a un artesà, per dir-ho així, clar, tens alguna cosa física que té un valor. L'altre dius, no, és que tinc una imatge digital d'una cosa que ha tingut un cost.
Un cos molt elevat.
Sí. Bueno, més o menys elevat, clar, llavors, aquí pot haver-hi de tot.
Si tu la tens, perquè no... Fas una còpia i me la mires, també la tindré jo, no? És el mateix, no? O no ho sé?
Sí, sí, és que és molt estrany, sí, és una mica... Ens, sí,
ja no hi arribarem, abstracte, eh? Ja no hi arribarem amb temps, amb això.
No, ni ganes, tampoc. No.
Jo no. En coses, bueno, no tan abstractes, hi ha una part d'inversió estrangera que demana canvis clars i d'un sol cop a sobre, doncs, les inversions, tot això, perquè la cerca entre la llei Omnibus i altres coses de declaracions que s'han fet, dius, a nivell de certs inversors que interessa el país per moltes coses, seguretat i possibilitats econòmiques, clar, si va canviant, diguem, la partitura de música cada 10 dies, pot generar molta incertesa.
Sí. Ja la dona. De fet, ahir estava en tertúlia amb el Jordi Lorente, que deia, i va sortir aquest tema, i va dir, és que ens han passat de frenada. Mm. És que ens han passat de frenada. Es depèn d'aquí una llei que sembla la llei de la NASA, i jo crec que hi ha coses més simples i més coses més normals. Amb tot, vull dir, amb l'habitatge, amb l'administració estrangera, amb tot. Hem de reordenar, sí, vale? Però fins fa un any aquí ningú deia res. I ara tot ho hem d'arreglar de seguida, i estan perjudicant molt, sobretot, a les famílies, a les empreses petites, a les mitjanes, estan fent mal, estan fent mal. Mm. Jo almenys, i donen molta incertesa, Jo almenys, de gent, jo aquí ara no sé.
Vale, jo, aquesta mateixa incertesa no us dona impressió, que estem com en una bombolla i que qualsevol dia pues, sortirà, jo què sé, Malta, o sortirà un altre país que semblarà més atractiu i ens quedarem els que érem.
Sí.
Potser no, vull dir, potser no, però em dona això, vull dir, tot, els diners, el capital, tot aquest ambient, això es mou per interessos, no es mou perquè tenim muntanyes, bueno, els altres tindran mar, tenim seguretat, sí, ja la buscaran, ja segur que hi ha altres llocs amb el temps, no? Sí. I no ho sé, no tinc, de veritat que no ho conec massa, però em dona aquesta impressió, dic, això ara estem fent grans torres, fent grans no sé què, dic, escolta, igual un dia, coses més senzilles, els ciclistes, que en tenim 100, quants?
122, 122. Mm.
Què ens assegura que la pròxima generació troben que estan a Mònaco és el mateix perquè tenen els Alps i a més tenen el casino i que, que diguin, anem allà abans, o a Girona, que també està tirant molt, no ho sabem això, llavors el mateix amb aquest àmbit de gent, no? Potser no, potser és, però s'ha de crear aquest punt de seguretat, de garanties, de més, que bueno,
sí, perquè diuen, no, tu, que gent que va entrar fa 3 o 4 anys amb unes condicions, ara els estan canviant, no? I dius, hosti, bueno, i d'aquí 4 anys me les tornen a canviar.
Això t'ha de dir, que tinguin aquesta seguretat, dius, escolta, tu, aquí estem...
No, a mi estan fent mal, estan fent molt mal. Vaja, jo almenys...
Bueno, el discurs del síndic per al dia de Meritxell va dir doncs, que les coses siguin doncs, molt més diguem, concretes amb la realitat i l'adequació doncs, a la necessitat de la ciutadania.
Sí, però fa 4 anys anaven a tot i pleni, Vinga, som-hi, saps? I ara resulta que ara no, ara des del principi que haguéssim hagut de fer les coses clares.
Ni una cosa ni l'altra.
Exactament. Sí, és que...
Trobar el bon punt mig.
El bon punt mig i fer-ho des d'entrada.
Hem anat d'un extrem a l'altre.
Ni la barra lliure ni la restricció absoluta.
Sí, perquè venim de barra lliure, però lliure. I ara, de cop i volta, conec persones que em diuen, ostres, i clar, jo he comprat 3 apartaments per mi i tal, i 2 els volia posar amb turístic i tal, i ara no em deixen. I diu, clar, diu, perquè, mira, més o menys m'ho puc sortir, però dic que jo quan vaig comprar tenia una garantia de poder fer això, ara de cop i volta me'ls han tret. I diu, clar, diu, què faig? Doncs torno a vendre, no es tracta sobre i ja està, i segurament marxaré perquè no m'han donat, perquè no em garantisen res. I això és un petit exemple, vull dir, em podria donar més, i això doncs, fa mal.
Mm-hmm. Sobretot que, bueno, ahir hi havia sessió de consell, i clar, segurament amb molts temes de treball, que l'avortament també en serà un, amb el nou compríncep bisbe que tenim ara el 21 de setembre, el senyor Josep Lluís Serrano, si no recordo malament.
Diria que sí, és que no recordo.
Però no canviarà la línia del...
No, la línia no canviarà, però bueno...
Del compríncep, això, que et venen, bueno, venen ja, ordenats.
Ensenyats.
Hi ha una línia, després hi ha potser una tendència a tenir més diàleg o menys diàleg, també.
Vale.
Però clar, no, el que dius tu, Jordi, clar, hi ha una línia i aquí doncs, serà complicat.
Es tindria que solventar perquè és una miqueta lamentable que tinguem que anar. A vegades és per coses que no hi ha una altra manera, que tinguis que marxar a Toulouse o a Barcelona, quan, bueno, no ho sé, em dona per això que caldria, valdria la pena que ho suantéssim.
Bueno, la part d'espanyolització ja és una cosa, diguem, després és que es faci l'acte aquí a Andorra és una altra, ja són molts nivells, no? per dir-ho així. Clar, hi ha tot el tema poder adquisitiu, cost educatiu, pla de carrera, o sigui, hi ha molts ventalls oberts, per dir-ho així. O sigui que el Consell General tindrà potser bastants deures.
Ja està bé, no?
Sí, sí, sí.
Però que treballin. Per això són elegits.
Bueno, no ho dubto, eh? Suposo que...
Sí, que sí.
Tenen que fer...
No, segur.
En tenen molta, això sí.
Bueno, altres que també tindran deures, hi ha un notari que jubila, una notària, si es pot feminitzar la professió o el títol de la professió. Clar, sis aspirants, dius, caram, dius...
Són sis o són quatre? Eren quatre i després semblava que n'hi hauria algun altre. No,
entre quatre i sis, o sigui que no sé si la notícia ha variat, jo tenia fins a sis.
Bueno, clar, és una feina atractiva, complexa, eh? Complexa i que té dedicació i preparació enorme.
D'estar molt ben preparats avui, eh?
Tenen que estar molt preparats, sí, no és allò... Jo vull ser notari, tens que currar. Però bueno, després pues, és una feina xula i ben retribuïda, vull dir que està bé que hi hagi...
Sí, hi ha la part retribució, el que a vegades també... Quan es va al notari, això és una percepció que poden tenir persones, que no, és que paga el notari tant, diu, sí, però hi ha una part que és el cost de la gestió, l'altra
és la garantia que dona aquest acte, no?
I l'altra també és el cost que hi ha, diguem, de repercussió de tributs a govern, que és una altra cosa. Després, clar, de tot l'import, la realitat és diferent.
Sí, sí.
Clar, dius, no, és que he pagat per dir alguna cosa 20.000 euros al notari. Bueno, però d'aquests 20.000, al tanto...
Però aquest senyor té una feina per fer això i té que donar unes garanties. Que, bueno, que suposo que és el que val, no ho sé.
I amb tots els canvis de reglaments i de lleis i tot això...
Estan superpreparats. Estan
superpreparats per estar actualitzats, eh? Perquè a mi em deien que... Diu, anem bojos, eh? Diu, anem bojos amb els canvis de reglaments, amb la llei Òmnibus, no sé què. Diu, clar, diu, perquè clar, jo ho tinc que fer molt bé, perquè si m'equivoco jo,
sí.
A mi em fulmina.
No es pot equivocar, és que no hi ha marge de, sí, no hi ha marge d'error.
Però el problema és que moltes vegades estan posant en marxa una sèrie de lleis, uns reglaments, que tu mateix truques al govern i els dius, escolta, em pots explicar com funciona aquesta llei? I des del mateix govern no t'ho saben explicar. No t'ho saben explicar. Els tècnics o el que li ha tocat al departament diuen, que és que ho han d'acabar de mirar. La resposta és aquesta, i tu dius, hosti... llavors ja crea encara més inseguretat si vols fer alguna cosa
o que segons interpretació que se'n pugui fer sigui en contradicció amb un altre reglament o amb una altra cosa. Aleshores, aquí ja és, diguem, bastant kafkaià, no? la situació.
Res, segur que aquests 4 o 6 els que siguin són gent absolutament preparada, que s'ho dedicaran al màxim. És concurs, no?, que tenia de fer.
Sí,
és examen, concurs. Ja ho vam fer l'última
vegada. El Castri seguríssim que ho farà superbé i que
Sí,
i tenim que fer creure amb la seva feina, perquè és importantíssima.
I també dedueixo que hi ha una part, diguem, de transició per també absorbir la informació, diguem, que té la persona que ha estat molts anys com la senyora Finyana, doncs que dius, clar, l'experiència que té aquesta persona és una cosa que no té preu, també. Evidentment, amb les evolucions que tu deies, Bartomeu, dius que s'ha tingut de tenir, però clar, molts casos a vegades, ui, fa anys doncs, es feia així i ara es fa d'una altra manera.
Sí, sí. Bueno, no, segur que hi deu d'aquesta manera, no? Perquè, en veritat, tenen una informació que no la té ningú. I la feina seva és mantenir-la, aquesta informació, i que no te senteixi, que sempre és així, eh? Vull dir que és una feina complexa, no? Vull dir, no poden vindre aquí a la tertúlia a explicar coses, no, perquè segurament...
És de l'àmbit privat i hi ha un...
Ho tindries que limitar, pues, a parlar de menjar o a parlar de coses molt concretes, sí, perquè no... Sí, sí, sí.
No, clar, hi ha interessos privats,
tenen moltíssima informació.
Una privacitat, bueno, com un metge, també.
Clar, és un bon exemple. El metge també és el mateix.
Sí, sí, el mateix.
En un altre àmbit, però el mateix.
Sí, sí, sí.
Bueno, ja veurem qui serà, doncs, el successor i que, no diem molta sort, però que, bueno, que molta preparació i que vagi molt bé.
Que la tindrà segur.
Altre tema que està, diguem, en debat és el cultiu de la planta del cannabis, però per tenir, doncs, un ús industrial,
terapèutic.
Productiu, terapèutic. Clar, si hi ha hagut uns diners, diguem, invertits per fer estudis, però clar, els anys van passant i de moment la ramaderia interessa, però hi ha uns dubtes, o sigui, és...
A veure.
Va endavant o una miqueta de cantó...
Des de la ignorància. El país té un clima per cultivar? Que no ho sé, eh? No és una planta molt tropical i molt...
Necessita uns certs requisits de llum i d'humitat.
Sí. Ara, o sigui, és tot artificial,
en invernader, potser...
O sigui, sí, clar. O sigui, no, el pagès que fa tabaco no farà ara això.
Jo intueixo que no.
O sigui, és una altra, deu ser naus. Sí. Naus sí.
No tinc ni idea.
Això jo, sí, bueno, per les pel·lícules de la tele, no en tinc més.
Les intervencions de la policia que diuen, hòstia, no ha sortit això, no? Sí.
En tot cas, si és una cosa controlada, legal i de més, escolta, si és una indústria, a més, si sap legislar com toca...
Hi ha llocs que s'està fent
i no passa res.
I a més està controlat. No?
Sí, per això dic que... Deu tindre aquest control extra que té qualsevol altra cosa i segur que si està ben legislat i està ben controlat... Sí,
és que em disculpareu si m'equivoco, però no crec de gaire, vaig veure fa temps un reportatge a Suïssa on es fa cultiu perquè la planta en si, la fibra, és utilitzada doncs en indústria, o sigui, per fer revestiments interiors doncs de portes de cotxe, insonoritzants i coses així.
Sí, sí, jo he vist alguna cosa que és una cosa bastant...
I estem parlant de Suïssa, que a vegades quan parles de Suïssa em miralles una miqueta, diguem, un país... no diguem fantàstic, però amb alguns punts, diguem, molt envejables.
Mm-hmm. Sí. Ara, el que no sé és hi ha una demanda per fer això aquí a Andorra o estem legislant per legislar?
Diguem, potser,
No ho sé, dius, si hi ha un senyor que vol fer...
És que es va obrir, s'han obert un parell de botigues, o tres es van obrir, perquè sí que amb la llei de l'inversió estrangera sembla que es va obrir aquest model de negoci. El que passa que ara es troben en una situació que no sé, d'aquest estudi, que diuen que no acaba d'encaixar amb el país, però és per les notícies que he sentit una mica...
Però estem parlant de producció, no estem parlant de venda.
No, jo tinc entès de venda.
Doncs m'he confusió. Doncs,
però igual
m'he
confós, hi ha producció,
M'he confós, jo pensava que estàvem parlant per això he dit del clima, pensava que estàvem parlant de producció.
La cosa hi ha producció també, o sigui, hi ha el sector de la ramaderia que està interessada per si, però... quins seran les limitacions, què es farà i que no desvia que bueno, Andorra es converti en un narcopaís perquè n'estem molt lluny, per dir-ho així. Però clar, dius, quan parles de cannabis ja automàticament molta gent fa el paral·lel, dius, vale, pues, és una persona que és consumidora, és un drogat, dius, no, hi ha moltes aplicacions.
Però estàvem parlant de la possible producció.
Exacte.
És això, sí, no? Producció i venda. La base es va crear un parell o tres de botigues de venda.
Que no és sol, crec, ja.
No ho sé si són, és que com que no faig seguiment no tinc ni idea, no? Però bueno...
En tot cas, n'hi ha arreu del món ara, eh?
Sí, si són per fins terapèutics i per ajudar, hòstia, jo crec que, hòstia, quan enganxes una malaltia necessites...
Bueno, sobretot que l'Organització Mundial de la Salut ha dit que per sota d'un 0,3% d'una substància, que és el THC, es considera doncs, terapèutic, com pot ser una infusió o una altra cosa, per dir-ho.
Home, a veure,
i per sota ja és una altra cosa.
Jo he utilitzat cremes, com es diu això? Té un nom.
Sí, ja...
Que es venen lliurement, que són per bueno, et fa mal l'espatlla, doncs una...
Ah, sí, sí, sí.
I,
sí,
i va bé. CBO...
Sí, hi ha diverses marques que...
Té un títol.
I això es ven lliurement per tot arreu. Però clar, és una pomada, no és una altra cosa.
Però clar, potser diran segons quina concentració de producte té dins d'aquesta pomada, entres dintre del mar legal o ja estàs dintre de la part, diguem, il·legal.
No, crec que s'ha regulat, perquè hi havia diverses... Ho dic perquè no vaig fer...
Percentatges.
Una vegada hi havia diferents percentatges, no? Llavors utilitzaves, abans es venia inclús la fira d'Andorra. No, la fira no. El mercat de Nadal en venien. Vale. Dic, és una cosa que és bastant d'ús habitual i corrent i no tindrà cap tipus de,
bueno, anant més lluny,
de contraindicació.
Però, anant més lluny, però una altra planta, als Andes, la gent mastegava fulles de coca per al mal de cap i al mal de les altures.
Sí.
I estem parlant de fa centenars d'anys enrere. Sí, que era,
però
que era
encara, encara ho fan, eh?
I encara ho fan.
Que diu, diu que és dolent com una mala cosa.
De gust,
sí, parlava de gust.
Bueno, després és la planta, o sigui que en si, dolent, a part el gust, la quantitat no té que ser tampoc comparable amb un gram del resultat final d'activitats addictives.
És mastegar fulles, em sembla, això, no?
Bueno, com es mastegava tabac, també, fa anys
enrere. Sí, és veritat.
Que és una pràctica que s'ha perdut una miqueta.
Jo fa molts anys que no...
No sé si fàbriques d'aquí del país que fabricaven tabac també feien tabac de mastegar. Això és una cosa que desconec.
L'altre dia repassàvem amb un amic els diferents paquets del reig, del tabaco.
Hòstia, el rosari... Perquè,
el rosari aquest el teníem tots clar. Sí. Un es deia Carlemany.
Sí, me'n recordo.
Però buscàvem un que no el vam trobar, però no, enlloc, en cap cas sortia tabac per mastegar. Que era tot cigarretes i uns porets i coses així.
El que vaig disfrutar molt va ser el Museu del Tabac.
Que l'han tancat, per cert.
Que l'han tancat, malauradament, que és una llàstima. El vaig anar a visitar i, ostres, em va agradar moltíssim perquè em van venir molts records de quan les fàbriques estaven obertes.
L'olor. El poble, l'olor de tabac.
Poble, sí. I quan sortien les dones de la fàbrica que venien a comprar a la botiga els meus pares, allà, que recordo que totes anaven, perquè començàvem molt aviat al matí, acabaven el torn i venga, anaven a comprar. Sí, sí. I llavors era l'època de... els homes treballaven al món de la construcció industrials i les dones treballaven a la fàbrica de tabac.
Els tabacos.
Sí, que hi havia fotos molt xules de fabricació de puros, que a més a més és tota una tècnica.
Molt xules. I em va venir una mica al record una altra vegada, l'any passat, que es va fer a la Catsa, que es va fer una altra vegada.
Sí.
L'Andart.
Exacte, que van obrir
que van obrir aquell apartat de la fàbrica, que a mi em van venir molts records.
Jo no la recordo, ja diria haver marxat de Sant Julià aquell temps.
Jo la recordo de
la Catsa, de fora això sí que la recordo, però no devia estar mai a dintre, igual sí.
Jo dins no havia estat mai,
però
no havia estat mai, però clar, les coses que havia dit i l'olor.
Jo l'olor sí que vaig marxar als 10 anys a Sant Julià, i he anat anant, però jo de petit recordo l'olor del poble del tabac.
Sí. Sí.
Bueno, és que de fet la més bona memòria que tenim són la de les olors.
Sí, sí,
sí. Doncs pues mira que jo l'he perdut, l'olfacte, és una cosa...
Sí. Jo el gust, sobretot els productes de menjar, que com a exemple em va fer provar fa 4 o 5 anys l'oli verd, l'oli de raig, que en diuen, que és l'oli que és sense filtrar, i quan el vaig provar me'n vaig anar al record de la meva padrina, que em feia la torrada... Artesa de Segre, que era la meva mare d'allà, amb l'oli aquest. Vaig viatjar allà. Vaig dir, ostres, vaig veure la meva padrina allà amb la torrada allà. I vaig dir, hosti.
És un viatge ràpid, fàcil i econòmic, per dir-ho així.
Saludable.
I de mateixa manera que la fruita i la verdura, també, quan menjo alguna fruita que dic, ostres.
Quin temps. Molt bé, senyors, doncs moltes gràcies per haver vingut avui. Jordi Cerqué de Sierra,
gràcies per convidar-nos.
Un plaer, ja ho saps, sempre és benvingut. Bartomeu Gabriel, gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu i a vosaltres, i un plaer, i Jordi, un plaer tornar-te a veure.
Us desitgem un molt bon cap de setmana a tots tres aquí de la Tertúlia, i ens tornem a trobar dimarts.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.